Radio Estel. Radio Estel. Crims, o gairebé.
Vinga, va, doncs un dia ens atem més a la plana de Crònica Negra d'aquest programa de la caravana i ho fem amb ella, la nostra especialista en psicologia i criminologia, doctora Rosa Vinyes. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans d'encetar-ho tot plegat, però, com sempre, Núria, posa'ns en antecedents.
Moltes vegades pensem que el pitjor dels perills arriba per part dels desconeguts, però realment la majoria de crims violents passen entre persones que es coneixen. Avui parlarem d'un cas que va commocionar una petita localitat de Tarragona, on la gent gaudia d'una vida comunitària idíl·lica, fins que el 24 de gener del 1984 es van trobar el cos sense vida de la Maria Teresa Mestre. A partir d'aquest moment, la policia es va embarcar en la recerca desesperada del seu assassí.
Doctora, per on ho comencem això, per on comencem a explicar aquest cas?
Pues jo crec que el cas és un cas complicat.
Déu-n'hi-do, eh?
És bastant complicat perquè la víctima era la dona d'un empresari català bastant conegut que es deia Enrique Salomó, que en aquell moment estava condemnat per una intoxicació per oli que van costar la vida a unes quantes persones i ja estava a presó en aquell moment. Llavors, la Maria Teresa Mestre, de 44 anys, desapareix el 9 de gener del 1984 i tothom pensa que aquesta desaparició té a veure d'alguna manera amb el que són els problemes legals del que era el seu marit. Però no va ser així. Passen uns dies, unes setmanes, i llavors la família rep una carta dient que ha estat segrestada i que han de donar al segrestador 25 milions de pessetes en aquell moment perquè tornin a veure aquesta dona en vida. I, desgraciadament, el 24 de gener, o sigui, poc després del 1984, van trobar el seu cos esquarterat amb una deixalleria.
Per tant, no sabem ben bé, de moment, si es tracta d'un segrest que acaba malament o directament d'un assassinat.
Sí, en aquell moment no es sabia. I a més, per complicar-ho més, els forenses van... Sembla ser que van posar la primera data de la mort de forma errònia, perquè el cos estava massa ben conservat. I això té una explicació quan es va saber el que va passar. No obstant, va haver un policia que allò del segrest i allò dels problemes de ganes del marit no li acaba d'encaixar massa. I el que es va donar compte, rellegint la carta de segrest, és que era algú que forçosament tenia que ser l'assassí pels detalls que donava, però que semblava com si hagués estat escrita per una persona jove i que no tenia massa destresa a l'hora d'escriure a màquina. Llavors va començar a investigar el que seria la família de la Maria Teresa Mestre.
Com de quina? Per tant, l'entorn més proper
a la víctima. Més proper. En comptes d'anar per les hipòtesis inicials del cas, va començar des de zero. Generalment, pel que sabem dels assassinats, la majoria es cometen per gent que coneixem, generalment familiars. Per això sempre les investigacions policials s'acostuma a investigar primer el que són els familiars i l'entorn més proper. Llavors es va donar compte que els fills no podien ser, el marit estava a presó, llavors tampoc, i llavors va començar pel seu entorn proper, que contenia aquests veïns de dos pisos més avall, on, que eren una mare i un fill, on el fill era íntim amic dels fills de la Maria Teresa Mestre.
Val.
A partir d'aquí va semblar sospitós aquesta família i va decidir anar a casa d'ells, preguntar si tenien alguna màquina d'aquestes d'escriure, i quan la mare li va ensenyar, ell, després de fer unes proves, va realment confirmar que aquella era la màquina des de la que s'havia escrit la carta falsa de segrest.
Per tant, ja tenim una prova.
Ja tenim una prova. directament, i llavors es va anar a veure un dia el fill, que estava prenent-se un cafè en un hotel, i es va seure amb ell, i allà el noi va confessar. Va confessar el crim, va confessar que havia matat la Maria Teresa al seu pis, que després d'un intercanvi bastant tens i ràpid, li va fer un cop al cap, li va donar un cop a la cara, després li va donar un cop al cap. Aquests cops del cap, que em sembla que van ser entre 2 i 4, suposadament la van matar, i llavors la va esquarterar per tal de desfer-se del cos. Llavors va portar aquest cos esquarterat amb el cotxe de la víctima a una casa que tenia fora, propera, i va deixar el cos a la intempèrie, les va deixar fora, a l'aire lliure. Per això el cos estava també conservat. Era gener, feia fred, el cos es va conservar massa bé, per tant no semblava que hagués passat tant de temps des de que la va matar.
Un jove de 21 anys, aquí li podem posar nom, i es diu Àngel Emilio Mayayo,
Correcte.
Per què l'Àngel? Quin és el mòbil d'aquest crim? Per què l'Àngel acaba matant a la Maria Teresa?
Pues aquesta és la gran pregunta que jo crec que ha quedat reflexada o que encara queda pendent després de tantíssims anys.
Encara a dia d'avui.
El que suposadament sabem és que ell va confessar el crim a la policia inicialment, però va dir que no volia parlar del motiu perquè li donava vergonya o perquè no volia dir. Llavors, després, el que va fer el judici és dir que ell no ho havia fet, òbviament, per la seva defensa. I no va voler parlar amb caps dels psiquiatres o metges forenses que el van avaluar.
Clar, quan això passa, doctora, quan un possible assassí o presumpte culpable li diu a la policia que és l'autor d'aquest crim, però després a judici ho nega, fins a quin punt és creïble tot plegat?
Bueno, en aquest cas va ser creïble perquè hi havia més proves.
Val.
Es van trobar el DNI de la víctima, i em sembla que del seu marit, en una de les localitats de l'Àngel. I també van aconseguir veure quina era l'arma homicida, la màquina d'escriure, o sigui, tot plegat hi havia més que evidències suficients.
Per entendre-ho tot plegat, per entendre més aquest cas, anem al que hi diu la sentència. Perquè ben bé, la sentència també explica una mica, suposo, els fets que van ocórrer aquella tarda, aquell vespre de 9 de gener del 84.
Sí, el que és sorprenent de la sentència és que recull bastant bé el que va passar. No sé exactament com ho van fer, perquè ja és un cas de fa moltíssims anys, però bàsicament el que van dir que el dia 9 de gener la víctima havia anat a comprar amb la seva filla per allà, per una de les localitats de Tarragona, i va tornar a casa seva. Llavors va deixar el cotxe, i quan anava a pujar a casa seva, que vivia 2 pisos més a dalt que l'assassí, llavors l'assassí la va interceptar i li va demanar que entrés a casa seva. Llavors a casa seva li va preguntar per una suposada instal·lació de telèfon, per una factura de telèfon, no sé exactament, però era alguna cosa relacionada amb un telèfon. I llavors ella va començar a llegir el que li donava i va decidir que també tenia que marxar perquè la víctima tenia la seva mare, que era velleta, sola a casa seva, i va dir, tinc que anar ràpid. I llavors, el que la sentència interpreta és que aquesta reticència a voler quedar-se al pis va ser el que el jove va interpretar amb menyspreu, com un rebuig. I a partir d'allà és quan va directament atacar a la víctima, ferint-la al cap, principalment, que és com la va matar. També té ferides als braços, però és purament defensiva. Realment la va matar per trencar-li el crani amb els cops al cap.
El presumpte autor de tot plegat, ho dèiem, és l'Àngel Emilio Mayayo. Qui és aquest noi?
Pues l'Àngel Emilio Mayayo, de la mateixa manera que passava amb el Salomó Mestre, amb la família Salomó Mestre, que eren molt coneguts, també era una de les famílies importants d'aquella localitat. Era el fill del que havia sigut el jutge d'allà. Llavors, era un noi que vivia amb sa mare. El seu pare havia mort fa uns anys i la seva germana petita va morir d'un accident quan la nena tenia 3 anys i ell en tenia 10. Llavors, el que es diu de l'Àngel és que tenia una infància relativament normalitzada, però que tenia problemes de control, no es portava massa bé amb la seva mare, i després comportaments una mica més estranys i problemàtics, com que dormia amb un ganivet a la tauleta de la tauleta de nit de casa seva.
Déu-n'hi-do.
I després, quan va créixer, encara comportaments més problemàtics amb la nòvia. Que això és una que jo crec que és bastant significatiu, la vena amb la nòvia.
Fins a quin punt tenen, doctora, rellevància, antecedents violents, si podem dir així, com aquests que ens està explicant?
Tenen rellevància perquè el que mostren és, d'alguna forma, que la persona ja tenia una ideació violenta de forma prèvia, que estava disposat a no només tenir aquesta ideació violenta o aquesta fantasia violenta, sinó que també tenia comportaments que l'apropaven a, d'alguna forma, representar aquesta fantasia violenta en la vida real. I això ho va fer amb la seva nòvia.
Déu-n'hi-do.
Que va dir directament als mitjans de comunicació que la va tancar amb clau, li va posar... li va ensenyar un ganivet que es va posar amb una cara molt estranya, amb molt fred, i que ella es va posar a plorar, que la va tirar al terra, es va seure sobre d'ella i que cada cop que parlava li ensenyava el ganivet i la insultava. Al cap d'una estona va dir, oh, que t'has espantat, i llavors la va deixar anar. Però el que deia la nòvia és que a ell semblava sempre agradar-li d'alguna forma espantar-la o amenaçar-la.
Hi ha qualsevol element patològic?
Diguem que quan veiem això estem veient una personalitat molt freda, una personalitat calculadora, i que aquesta forma de gaudir de la por dels altres té pinta d'un to de trets una mica psicopàtics, de consistents al que clínicament s'entén amb psicopatia, però només per això no podem fer el diagnòstic, però que sí, són uns trets de personalitat i són unes conductes que són molt problemàtiques i que realment suggereixen, sense dubtes, que hi ha una escalada, que hi ha una evolució en el risc d'aquesta persona.
De seguida, doctora, anem cap al desenllaç del cas. Abans, però, ens comentava que podrien haver aquests trets psicopàtics, eh? Per explicar ben bé i fora de tabús, vull preguntar-ho, tot i que a vegades sembla obvi, però tenim una idea preconcebuda del que és o deixa de ser la psicopatia. Ben bé, què és la psicopatia?
La psicopatia és un constructe, no és un trastorn clínic, perquè no surt reconegut a cap dels manuals de diagnòstics psiquiàtrics que tenim. Però és un constructe clínic reconegut que el que ens suggereix és que la persona té un patró d'explotació dels drets dels altres, egocentrisme, grandiositat, falta de remordiment i, d'alguna forma, falta de control, i aquesta falta de control es demostra amb actes antisocials que repeteixen de forma continuada a la vida del subjecte.
Li preguntava perquè moltes vegades quan sentim psicopatia creiem que és allò de que la persona no arriba a empatitzar amb altres persones, però va molt més enllà de tot això, no?
Sí, és correcte. Hi ha un dels trets més rellevants és la falta d'empatia, però va bastant més enllà.
Ara sí, anem cap al desenllaç del cas. Com acaba tota aquesta qüestió, clar?
Pues és interessant, perquè com ell d'alguna forma explica a la policia que es va aixecar amb una mena d'estat anímic estrany, que no sabia ben bé per què havia matat a la persona i que es va aixecar directament amb un intent homicida, però que no sap ben bé, els forenses, que hi havia 4 o 5, van determinar que no era del tot imputable. Llavors, van condemnar el noi per assassinat, però la condemna va ser una mica més curta, 21 anys, per aquest eximent de la imputabilitat, perquè ho van dir.
Per tant, doctora, realment era no imputable perquè s'aixequés d'un humor estrany?
No. No, només per aixecar-se d'un humor estrany no ets inimputable només per això, òbviament. I el que no entenem és que la gent no mata de la nit al dia. No és que s'aixequin. Aquesta persona tenia una ideació. Aquesta persona va començar tenint ganivets. Va començar dormint amb el ganivet. Després va utilitzar el ganivet per espantar a la seva nòvia. O sigui, aquests són passos que ens van apropant cap a l'acte homicida. Uh-huh. Llavors, clar, perquè tu tinguis aquesta ideació violenta o t'aixequis d'un humor estrany, això no et faria inimputable. Ara bé, jo no he avaluat aquest cas. Uh-huh. Jo no vaig passar hores parlant amb el subjecte, per tant, no ho puc dir. Però el que sí que es sap del que surten els diaris, tan acurats com siguin els diaris, doncs ja no ho sé, però que no va voler parlar massa del seu estat al moment del crim. Llavors, clar, jo crec que deurien tenir algun motiu per dir que no era imputable del tot, però no sé ben bé quin és. Però només aixecar-se d'un humor estrany no seria motiu.
De seguida acabem de comentar com acaba aquest cas, perquè la cosa, tot i que sembla que acaba aquí, no acaba aquí. Abans, però, li vull preguntar a la doctora Rosa Vinyes, que com sempre ens acompanya en aquest crims o gairebé, si la psicopatia que ens deia és simulable?
Difícil, perquè amb el tema de la psicopatia no només no diagnostiques perquè la gent et diu, diagnostiques perquè la gent et fa i com es mostra. Uh-huh. O sigui, sí, tu pots simular tenir un ànim molt grandiós, però això també té que quedar reflexat en el teu comportament del dia a dia.
Intueixo, doctora, pel que ens ha anat explicant del cas, que l'any 84 ja estava prou estudiat el que era la psicopatia, eh?
Sí, correcte.
Per tant, hi havia elements a l'abast dels investigadors, a l'abast del jutge, a l'abast de la gent de salut que s'han ocupat d'aquests casos, hi havia elements suficients per dir que aquest noi el que tenia era això, una psicopatia, i per tant...
Correcte. No sé si en aquest cas hagués sigut massa rellevant. Era rellevant des del punt de vista que va cometre un assassinat, uh-huh, i que semblava tenir uns trets bastant particulars. De fet, aquest diagnòstic de... que no és un diagnòstic, però aquesta descripció clínica de psicopatia es va fer 7 anys després, quan va sortir amb un permís i va reincidir. Llavors allà sí que li van dir que tenia trets psicopàtics. Mm-hmm.
Precisament, anem cap aquí, perquè aquest noi, l'Àngel, és condemnat, com ens deia la doctora, a 21 anys de presó, però això sí, surt amb un primer permís penitenciari als 7 anys.
Sí, als 7 anys, i va fer alguns permisos, però pocs, i després d'allò, amb un altre... amb, jo crec que 2 presos més, però almenys amb un més, van atracar un banc de Lleida i va ser un atrac molt seriós i llavors li van caure 26 anys més.
Déu-n'hi-do.
I llavors allà sí que ja li van fer una exploració clínica i van dir que sí que el van descriure amb una persona molt freda, molt calculadora i amb trets psicopàtics i molt, molt paranoics.
Aquest noi a dia d'avui és a presó?
No, ha sortit. Ha sortit, no sé exactament on para, no l'hem vist mai més als diaris, però hauria sortit ja.
Anem una mica a aquelles preguntes estranyes que faig jo i que em guardo pel final del programa, i em somriu la doctora Vinyes perquè sempre faig el mateix. Anem a fer una mica de Minority Report, per entendre'ns. Si sabem ben bé què és la psicopatia i sabem els trets característics de la psicopatia, podem saber que algú té trets psicopàtics i, per tant, intentar aturar algun crim abans que passi?
Pels trets psicopàtics, no. Perquè també tenim gent amb aquests trets que estan perfectament ajustats a la societat i uh-huh, que no delinqueixen. I els trobarem en moltes professions d'èxit.
Per tant, no podem caure en l'estigma cap a la psicopatia?
No. I la psicopatia és un concepte, un constructe molt fort, perquè el que comporta és que tens que tenir actes antisocials pel seu diagnòstic. Llavors, aquesta gent que està ben ajustada, tot i tenir trets psicopàtics, potser no compleixen els requisits del que seria la psicopatia.
És curable, la psicopatia?
No és curable, però aquests trets poden ser d'alguna forma gestionats de manera que no siguin problemàtics.
I finalment, doctora, sí que li vull preguntar si els elements que hem vist a través de sèries de televisió, novel·les, pel·lícules d'èxit, etcètera, etcètera, sobre famosos psicòpates, han creat encara més estigma sobre el que significa la psicopatia.
És curiós. No sé si estigma és el correcte, però dona una idea de la psicopatia bastant allunyada en segons quines condicions, perquè quan pensem en el psicòpata tothom pensem en l'Aníbal Lecter, veritat?
Exacte. És la primera pel·lícula que m'ha vingut al cap i no l'he dita.
Clar, no, amb l'Aníbal Lecter, però és que l'Aníbal Lecter és molt mal representant del que seria un homicida. Els homicides serials o els homicides sexuals o els homicides de, com aquest de qualsevol tipus no són freds. La majoria de vegades quan maten estan embogits de ràbia. Són gent que fa por. Això no és el que es troba, o sigui, que és com molt mal exemple. Jo, a mi m'agrada moltíssim la novel·la Crim i Càstig. La descripció que fan del personatge principal abans que cometi l'assassinat, els canvis cognitius, emocionals i conductuals que veiem amb aquesta persona, bastant propers al que veuríem amb una persona que comet després un homicidi. I jo crec que en el cas, l'humor estrany, els canvis que veiem en aquest cas, d'alguna forma em recorden.
Avui que ens hem apropat a l'entorn de la psicopatia a través d'aquest noi de 21 anys, tenia el 1984 que va cometre aquest crim, i el posterior robatori d'un banc amb l'ajuda de dos presos més, Àngel Emilio Mayayo. Doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminologia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més a la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies. Adéu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.